Después de las funciones, todos iban a cenar con él. Un día dijo, así es como se pierde peso. Primero tomamos pollo, judías y puré de patatas. Y después pedimos 4 bolas de helado de vainilla. Se comió muy deprisa sus 3 bolas y retiró el plato con una bola en él. Y dijo, este es el régimen, no te comes la última bola. Te garantizo que perderás peso. Ese era su régimen.
José era un tenor muy joven. Y los médicos le diagnosticaron leucemia. Y se alejó de los escenarios durante un año.
Luciano me llamó al hospital. En Seattle. Chicho, él siempre me llamaba Chicho. Chicho, ¿cómo estás? Recupérate pronto, si no, no tengo competencia. Después de eso, se me ocurrió que tal vez podíamos dar un concierto para que yo volviera a los escenarios.
Por aquel entonces, los tres vivíamos en el mismo edificio, en Central Park Sur.
Imagina't, els tres allà, al mateix edifici.
Aquest documental s'hauria d'actualitzar perquè hi vaig trobar a faltar el que va explicar fa poc el seu majordom, que sempre és de tots aquests, tard o d'hora. O sigui, hi ha majordoms que tard o d'hora són els bocamolls.
El de Diana no va parar de parlar.
N'hi ha que no, eh?
Doncs aquest, que es diu Simeon Rosset, que va treballar pel cantant italià el 2000, el Peluciano, ha explicat, entre d'altres coses, que sempre demanava a l'habitació del tenor tenir sempre un dormia, sempre, 3 pollastres rostits.
Ostres, 3.
Pasta fresca.
Sí, la pasta, vam parlar del documental.
I molt vi. 24 hores. Cuina oberta 24 hores. I després...
Era de vida.
Però bueno, vida... les 3 pollastres en deixava un.
I la vida amorosa no la va explicar?
I li pregunten, devia haver 3 pollos asados, i el que el major diu, en todo momento, havia pasta fresca disponible en todo momento, sí, teníamos que tener tomates, un tipo particular de tomates italianos, en todo momento. Sí. La comida estaba en constante rotación.
Siempre
estaba fresca.
Molt bé.
O sigui que, bueno,
era de vida,
era una mala vida.
I la vida amorosa no l'explica, Toni? Perquè Déu-n'hi-do, perquè la vida amorosa no l'explica?
No.
Aquest
ha fet el bocamoll del que menjava. I darrere l'escenari, entre ària i ària, també demanava bols de pasta fresca, perquè es veu que tenia molta gana.
Però després et poden venir allò...
Bueno, suposo que...
Tenia ansietat.
Més d'alguna soprano es deu haver menjat un rot de Pavarotti. Ai,
doncs va aparèixer la dona, la primera dona, que...
Perquè clar, l'Alè, perdó, jo sí. És una cosa que darrerament començo a tenir molta mania, eh?
Home,
quan la halitosi. Gent ve, i, bueno, no, ja no és halitosi, és...
Ai,
no. És la projecció de l'alè de la persona. Sí, quan comencen a parlar, penso, si ha fumat...
Malament. No,
depèn de l'alè...
Que menjar.
Però això és una cosa de l'edat, Toni? Entre més gran et fas, més tiquismiquis et
pots. Però et pots cuidar. No, a mi sempre m'ha fet cosa, això.
Jo darrerament ho tinc moltes... Potser sí que és l'edat, però
jo crec que és l'edat. Jo crec que és l'edat.
Llavors em vas tirant enrere, l'altre va tirant endavant.
Ai, per favor.
No, un metro i mig, mínim, et fot un piquito.
Això amb les mascaretes anava molt bé.
Home!
Abans heu preguntat si hi havia un metge a la sala. Doncs sí, hi ha un metge a la sala, que es diu Manel Alcalà, el doctor Alcalà, que diu el sildenafil, que és un principi actiu de la
viagra.
Sí, és adequat, abans hem dit, per les persones amb diabetis i també pel tractament de la malaltia EPOC, que és aquesta malaltia pulmonar obstructiva crònica.
Ho dec tenir.
Per tant,
que
ho sapigui.
Em fa que ho tinc, això.
Que hi ha dues coses, o sigui, dos tipus de malalties per les quals hi va haver la Viagra, que ho sapigueu.
No va bé perquè em fa moure el corrent de la sang, es va movent allà, clar.
Sí.
El corrent de la sang, eh?
El corrent de la sang.
Bé, doncs el Pavarotti, que tenia la seva primera dona, ja la dona li deia, ja sospitava que a Pavarotti li feia el salt, i déu-n'hi-do les banyes que va retibir la dona, i aquí parla la dona i la filla, que ja deien, és que papa...
Com?
Havia oído hablar... de muchas infidelidades por su parte, pero yo nunca quise creerlo. Cuando yo sospechaba, él me juraba, me lo juraba, etc. Después comprendí que había jurado en vano.
Entendí, y mi familia también, que nuestra vida había sido muy distinta de cómo pensábamos. Sencillamente quería entender, pedirle una explicación, y él dijo, esto es entre tu madre y yo.
No el sento, és que tenim el volum a tal volum que no el sento.
És que
què diu?
Que estan carregades,
eh? És que és molt... Perdona, i és que, escolti'm, aquesta cançó...
És que no
el
sentim, no sé.
És que aquesta cançó... Aquesta peça és per escoltar. Calli, que és per escoltar, home. Que jo n'he sentit dintre.
preferiu, la veu del Pavarotti o de l'abuelo?
La del Pavarotti.
Escolta, s'estrena dissabte, ja? S'estrena dissabte La Voz Kids.
Ara no cal que cridis, perquè ja vaig a la millor.
Sí, és que... S'estrena dissabte La Voz Kids. Quina és l'edició, la que més m'agrada? Perquè és la que està a Rosario.
Mm. Ai, ai, que guapo.
Que els abraça,
que te como, que te como, que te como.
Ja han començat a posar un avançament, ja han començat a posar un avançament de lo que veurem aquesta temporada. I aquí el porto l'atenció. Una tormenta que hice...
Ai, 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 ai. Estabas cantando con corazón, así que yo quiero sentir ese corazón tan bonito que tienes.
¡Qué barbaridad más grande, Antonio! ¡Qué barbaridad! Flori, ¿qué vamos a hacer contigo, mi vida? ¿De dónde sales tú, corazón? Pero si tú eres un huracán, es un terremoto. Tú eres un pedazo de artista que no se te puede aguantar. ¿Cómo te llamas, mi vida?
Me llamo Isabel.
¿Cuántos años tienes, mi vida?
12 años.
Yo he tardado un poquito porque, bueno, te he notado los nervios. Yo creo que voy a poder hacer contigo muchas cositas buenas y que vamos a elegir la canción que te venga a ti bien. Pues nada, mi vida, tú elige con quién te vas.
Me tengo que ir con Orozco.
Orozco, la voz.
¿Pero qué es esto?
Bé, aquest dissabte s'estrena la nova temporada, però l'altre dia tinc una persona treballant en aquest concurs.
Cuenta, cuenta.
Posa'm la sintonia de...
La llengua.
Aniríem acabant, eh?
Sí, sí, sí. No puedo...
Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío,
a veure, què passa?
Me van explicar el de Malú. Lo de Malú en La Voz Kids... De sobte, comencen a gravar i diu que es troba malament, que s'ha d'aturar les gravacions. Se'n va al camerino.
A La Voz Kids?
No, a La Voz...
normal.
Normal.
Sense kids.
D'adults.
A la voz
en aquesta, aquesta està Rosario. I llavors se'n va al camerino i s'està minuts i minuts. Bueno, Malú, què passa? Què passa? No m'encuentro bien, no m'encuentro bien. Però així, moltes edicions. I un dia no la troben.
Ai, carai.
No la troben,
no, el
no la troben, havia vingut. I sembla ser que s'havia escapat i s'havia anat a un centre comercial a comprar.
Com? Però a mig programa o com?
Graven, comencen a gravar, diu que necessita descansar, se'n va, no la controlen, se'n va al camerino, surt del camerino i se la van trobar, on està Malú, on està Malú, en un centre comercial que està a la cantonada.
Però anava a buscar una cosa urgent.
Exacte,
o...
No ho sé, però sí. diu que es posen negres amb ella perquè...
Sigueu així, perquè a la millor li convenia...
Presumptament...
Són molt pesats, que tarden molt entre una setmana
i l'altra. Presumptament es posen molt pesada i a més és molt exigent i, el que hem dit alguna vegada, molt complicada aquesta dona amb un caràcter... Jo no sé aquests dos com van acabar, però ja es veu que això pintava malament, eh?
Però Albert Rivera, tu...
Exacte.
Sí,
exacte,
això, Albert, això no sé com...
4 de la tarda, 8 minuts. Rocco, moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Ara tornem. Adéu.
Versió RAC 1.
Dissenyat per la ciutat, preparat per tot i més. Així és el nou Toyota Yaris Hybrid. Un model renovat amb el qual podràs gaudir d'una experiència de conducció connectada gràcies a la seva pantalla multimèdia i quadre d'instruments digital. A més, el seu potent motor nou et farà sentir que cada dosi d'energia compta. Més informació a toyota.es.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
La Fundació Catalunya La Pedrera presenta Barceló, ceràmiques, tots som grecs. La retrospectiva més completa de la ceràmica de Miquel Barceló, que s'ha fet fins ara a Barcelona. Fins al 30 de juny, gaudeix a La Pedrera de l'obra en fang d'un dels creadors més destacats del panorama artístic contemporani internacional. Més informació i entrades a barceló.lapedrera.com.
Caram, quina bona olor. Tu t'has tornat un cuinetes, oi?
Doncs sí, vaig començar amb el llibre Receptes per compartir amb família del Nando Jubany i ara m'he comprat el segon. Receptes per compartir amb amics. Són molt fàcils de fer i venen amb QRs que em porten els vídeos perquè tot surti perfecte.
Ja us ho deia jo. Soc el Nando Jubany. Aquest Sant Jordi regaleu molts llibres a la gent que estimeu. I si són dels meus, molt millor.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. Només fins al 21 d'abril tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Totes les teves marques preferides de moda, llançaria, sabateria, accessoris, bellesa, esports, llar. Entra ara als 8 dies d'or. a la botiga web i app del Cort Inglés. Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... I darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Quatre de la tarda, 11 minuts. Va, anem a resoldre l'enigma d'avui, Xinxó. A veure,
sobre l'Apolo 13, era que es va enlairar també un 11 d'abril de 1970. La missió va tenir un problema amb el tanc d'oxigen i els tres tripulants se les van veure magres per tornar a la Terra. Van aconseguir sobreviure, dèiem abans, en part alimentant-se d'un d'aquests aliments. Quin era? Opció A, llaunes de tonyina, opció B, frankfurts, opció C, mangos deshidratats o opció D, cigrons. I la resposta correcta l'ha encertat el senyor Buigas.
No!
La B, els frankfurts, els hot dogs, sí, sí. Però no per als motius que explicava...
La Laika, perdoni, crec que no va tornar mai a la Terra.
Que, per cert, aquí les feministes no diuen res i van enviar una bossa.
Encara està orbitant, la Laika. Morta, però encara està orbitant.
Pobreta.
No, bueno, potser tinc doncs van menjar frankfurts.
Ja ho veus.
Tot i així, els tres tripulants, quan van tornar, estaven deshidratats.
Home, clar, pobreta. Per cert, ens escrit la Montse Saglar, que diu que la famosa frase Houston, ella treballa en una empresa tecnològica. Houston, tenim un problema, pronunciada per Jim Lowell, es va convertir, evidentment, en el moment icònic, com sentíem abans, no?, de la història de l'exploració espacial, però el que no se sap o no es comenta tant és que va ser gràcies al software de Margaret Hamilton que els astronautes van poder tornar sans i estalvis a casa. Faig un comentari, ja que parla de la gossa Laika, que sàpiga que també hi havia una científica. Que gràcies a ella...
No,
estem parlant de l'Apolo 13.
No, estàvem parlant dels salsitxes. Dels salsitxes, dels gossos, de Laika, que es queda al voltant.
Però aquesta informació que ens està donant aquesta oient, sí, té molt sentit, sí, sí, i lliga amb la, amb l'enigma d'avui, de l'Apolo 13.
Bueno, fet encaixar d'una manera molt brusca que, no, que l'oient potser això no ho requeria.
És més, vaia una enginyera que es va espatllar la nau.
Sí, sí. Vull dir,
no, gràcies a ella va fer el software. Ella va fer el software perquè es poguessin comunicar. Vostè diu que jo
estàs desclocant,
a l'audiència
estàs desclocant totalment.
De la qual van fer frankfurts, si vostè creu.
Senyor Buigas, vostè abans ha parlat d'un cable per poder-se comunicar i ha fet una broma al respecte. Doncs és justament gràcies a Margaret Hamilton que es van poder comunicar, per tant, això queda lligat al cercle. Clar, a veure, s'ha de dir tot aquí ara.
Bueno, és igual, escolti, 462 persones, 218 han dit la B i han apostat pels frankfurts, per tant, necessito de l'1 al 218.
Va, Míriam Díaz.
Va, quin dia som avui?
11 d'abril.
Doncs l'11.
Molt bé.
Ah, caram.
L'11.
Vinga, cap avall.
Molt bé, cap avall, exacte, tira cap avall.
Avall, cap a baixada.
No ve d'una hora.
Pica, pica. Vols picar?
Sí.
La il·lusió pica.
Sentenciado.
Molt bé.
És que a veure si en el teu subconscient t'agradaria ser jutgessa.
M'agradaria ser jutgessa.
Jutgessa.
Ai, doncs jo t'hi veig, eh?
Sí, jo també.
Sí. La jutgessa Díaz.
La jutge Díaz. Sí.
Magistrada.
La jutgessa Díaz.
Mano dura.
Vinga.
Magistrada.
Ui, si toca... Visto para sentencia.
Caso cerrado.
Ai, podries dir les sentències cantant, no?
També.
Sí.
O en català, també, si vols. Santa Susana.
Això sí que seria innovat.
Expulsado.
Vinga,
perquè ella ja està, la Míriam ja està a l'Audiència Nacional o al Tribunal Suprem. No està aquí als jutjats d'aquí, de Barcelona. Això és pecat a minuti.
Ens ha tocat.
Al nivell
high level.
Magistrada. Va,
silenci.
Me va castigar.
Número 11. La resposta és la B, Salsitxes de Frankfurt. Es diu Salvador Pou Palomé. Salvador, xocolata Yulong i tassa del Garcia. Felicitats i que aprofiti.
Dicho, caso cerrado.
Exacto, caso cerrado. Tanquem la xinxó. Bueno, vull dir que tanquem...
No,
vull
dir,
vull tanquem l'enigma.
No després torno, eh?
I el cas que no està cerrado ni mucho menos és el cas Puigdemont.
Ui.
L'advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió... Perdó, l'advocada no. L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat la raó a Carles Puigdemont pel cas del seu escó i el de Toni Comín.
Sí, el pronunciament del lletrat, recordem que no és vinculant, però passa allò que s'acostuma a coincidir amb la sentència final del Tribunal de Màxima Instància de Luxemburg. En el seu informe, l'advocat afirma que l'expresident del Parlament Europeu, Antonio Tajani, havia d'haver reconegut com a eurodiputats a Carles Puigdemont i Toni Comín al començament de la legislatura, és a dir, l'estiu del 2019. Exacte. Recordem que Tajani els va excloure perquè va assumir les indicacions de la Junta Electoral Central que els negava la condició de parlamentaris perquè no havien jurat la Constitució espanyola.
Doncs ens n'anem a Brussel·les, allà hi tenim el nostre eurocorresponsal, que és en Lluís Tovar. Lluís, bona tarda.
Hola, Toni, bona tarda.
Per quan s'espera la sentència, el que podríem dir definitiva sobre aquest cas?
Doncs segons funcionen els temps aquí a la justícia europea, ens diuen fonts del tribunal que podria trigar uns 2 mesos, és a dir, cap al mes de juny, a tot estirar el juliol, podria haver-hi una sentència definitiva, però ja sabeu que a la Unió Europea tot és molt lent, doncs a la justícia europea també hi ha hagut casos que també a vegades se'ns ha dit que era qüestió de mesos i al final ha trigat un any, però en tot cas, fonts del tribunal de moment apunten a com que ja hi ha aquesta opinió i és un cas que ja ha estat forces vegades a mans de la justícia europea, en 2 mesos podríem tenir ja la sentència definitiva.
Bé, recordem que és un gir, allò que se'n diu gir de guió, del que va, tal com es va pronunciar l'Antonio Tajani, que doncs havia d'haver reconegut com a eurodiputats a Carles Puigdemont i Toni Comín, però com que Tajani formava part del grup del Partit Popular, doncs fes trampes i ja ho trobarem. Per tant, com argumenta l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea la seva posició?
Doncs avui bàsicament el que s'ha fet és posar-se i alinear-se amb l'anomenada doctrina Junqueras, que també va emetre la justícia europea i que diu que per ser escollit eurodiputat i per poder recollir l'acte d'eurodiputat, l'únic que cal és que siguis escollit a les urnes, és a dir, un requisit que ja complien tant a Carles Puigdemont i Toni Comín, això ja és un aval suficient perquè t'entreguin l'acte i no s'hagi de fer aquest tràmit que demana la Junta Electoral Central i que ha estat la mare dels ous, que és aquest fet d'haver de viatjar a Madrid a jurar la Constitució espanyola. El text d'avui, a més, és força contundent, carrega contra la presidència de l'Eurocambra, llavors, com bé deia Estònia, en mans del popular Antonio Tajani, que els va negar aquesta condició. Avui el Parlament diu que Tajani el que va fer és posar en dubte els resultats de les urnes i fins i tot violar el dret europeu perquè va posar per davant les prerrogatives de la Junta Electoral Central d'un estat, en aquest cas l'estat espanyol, per sobre del dret d'un eurodiputat, que és recollir l'acte una vegada s'ha estat escollit a les urnes. Un fet que, recordem, ja va corregir el 2019 la mateixa Eurocambra, ja sota la presidència de David Sassoli, en aquest cas president del Partit Socialista.
Començo a tenir la sensació que el Partit Popular, en lloc de ser un partit d'estat o un partit seriós, comença a ser un partit de tramposos. Però bé, dit això, com ha valorat l'informe del lletrat al líder de Junts, Carles Puigdemont?
Doncs amb satisfacció, com us podeu imaginar, tot i que també Puigdemont ha volgut ser prudent recordant que això és només una opinió de l'advocat general, que no és vinculant, tot i que, clar, evidentment, com també bé dèieu, normalment l'opinió de l'advocat general és la mateixa que al final ja a la sentència i, per tant, Puigdemont no podia amagar la seva satisfacció. Explicat, a més, que això és una mostra clara de que l'Eurocambra i el Partit Popular en el seu moment van vulnerar els seus drets fonamentals com a eurodiputats.
Que es confirma els sòlids arguments de l'advocat general que tant el Parlament Europeu com les autoritats espanyoles van vulnerar drets fonamentals dels ciutadans europeus, i és una vulneració greu, perquè ens van impedir ser representants dels ciutadans europeus quan tocava.
I el Puigdemont també ha afegit que això és una mostra més, perdona, que Europa és l'únic lloc on troben justícia.
Tenint en compte que Puigdemont no es tornarà a presentar a les eleccions europees, quin recorregut tindrà la sentència final d'aquest cas?
Doncs Puigdemont, efectivament, ha reconegut que ell no serà eurodiputat, diu que això obre camí, pot beneficiar a Toni Comín, que és el candidat, el qui serà el candidat de Junts per Catalunya a les properes eleccions europees, un fet que vam conèixer, que hem conegut aquesta setmana, i obre camí també, diu, per aquelles minories que estan perjudicades per règims autoritaris. Així ho ha explicat Carles Puigdemont.
No és una defensa del nostre cas, això seria un blindatge de tots els eurodiputats que pertanyen a minories, minories i dissidents, que potser en països, no només Espanya, que tenen règims cada vegada més autoritaris o que tenen pulsió autoritària, podrien veure vulnerar-se dels seus drets.
Si et sembla, el que podem fer, Lluís, és recordar el que va suposar en el seu moment el no reconeixement de Tajani, recordem, membre del Partit Popular, la condició d'eurodiputats a Puigdemont i Comín.
Sí, exacte. Carles Puigdemont i Toni Comín van ser escollits eurodiputats l'any 2019, el juny del 2019, i Toni Tajani d'entrada no els va reconèixer aquesta condició d'eurodiputats i, per tant, no van poder participar en la sessió de la Constitució de la nova Eurocambra. Ens estem remuntant al 2 de juliol de l'any 2019 i, com deien, no van rebre aquest acte fins al 20 de desembre del 2019, després d'aquella, el que hem explicat abans, no?, de la doctrina Junqueras, en què s'explicava que l'únic requisit per ser eurodiputat era que sigui escollit a les urnes, i llavors l'aleshores president del Parlament Europeu, ja en mans socialistes, David Sassoli, els va entregar aquest acte d'eurodiputat sense necessitat d'haver d'acatar la Constitució espanyola. Per tant, aquí el que podem excloure és que Tajani, el que podem concloure és que Tajani els va impedir durant 6 mesos exercir les seves funcions legítimes com a eurodiputats.
Doncs recordem, i per acabar, que això no és un dictamen, en aquest cas no és una resolució, sinó que és l'opinió d'aquest advocat.
Exacte, és l'opinió de l'advocat general de la Unió Europea, i per tant ara hem d'esperar aquests mesos a que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, l'advocat general forma part del Tribunal General, és tot una mica un embolic i un laberint, però ara ha de ser el Tribunal de Justícia de la Unió Europea qui digui definitivament si efectivament s'alinea amb aquestes tesis, i per tant això serà interessant en el moment en què, si Toni Comín, per exemple, és reescollit eurodiputat i encara no se li ha aplicat la llei d'amnistia, doncs, per exemple, què passarà? I aquí el nou president o president del Parlament Europeu tindria aquest cas sobre la taula i aquest precedent per poder-li entregar l'acte i que Toni Comín no hagi d'anar a Madrid a jurar la Constitució espanyola.
Gràcies, Lluís Tovar. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bé, farem una consulta amb el actual president del Consell General del Poder Judicial, que no és altre que Manuel Marchena, qui va ser el magistrat del procés. Senyor Marchena, bona tarda, buenas tardes.
Escuche, buenas tardes.
Buenas tardes. Una valoració d'aquest dictamen d'aquest advocat del que seria de la Unió Europea, aquest dictamen d'aquest advocat.
Pues mire, con sumo agrado, le diré que lo que dictamine Europa nos la trae al fresco. Es más, le voy a decir una cosa con sumo respeto al abogado del TJUE. Abogado, el que tengo aquí colgado. Insisto, no, por favor, no me interrumpa, por favor, no me interrumpa. No me interrumpa, por favor.
No me interrumpa.
No me interrumpa.
Es que
insisto,
si no lo he oído bien,
no me interrumpa, por favor, o le pulso de la sala.
Ja, però és que aquest dictamen l'ha fet l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Y me gustaría insistirle a este abogado, el que tengo aquí colgado.
Perdona, pero una altra vegada.
No, por favor, no me interrumpa. Abogado, el que tengo aquí colgado. Desde el Supremo nos vamos a pasar el pronunciamiento de la justicia europea por el arco de triunfo, como ya es tradición en casos, bueno, en varios casos que han habido.
Conocemos algún, sí.
Bueno, la Comisión Europea que quiere que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, bueno, y pone a Reinders de mediador. Pues bueno, llevamos años sin renovación gracias al PP, y nosotros lo apoyamos y no pasa nada.
Claro.
Otro caso, como el de Amnistía Internacional, cuando criticó la sentencia del juicio del procés, que yo firmé con sumo agrado, y nos pidió liberar a los Jordis. Bueno, y nosotros con sumo agrado le dijimos, abogado, el que tengo aquí colgado.
Vamos.
O como cuando los belgas rechazaban las euroórdenes que hacíamos nosotros, que hacía, en este caso, Llarena, pues mire, le decía, abogado, el que tengo aquí colgado.
Bueno, hombre, pero
hacíamos otra euroorden y no pasa nada. Escuche, que nos da igual Europa, nos da igual el Tribunal Europeo, nos da igual el Tribunal de la Haya, nos da igual el Tribunal de la Madera de Pino, e insisto, abogado, el que tengo aquí colgado, porque nosotros los tenemos más grandes. Y digo con sumo agrado, y repitan conmigo, ¡viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva grande! ¡Viva! ¡Viva libre! ¡Viva! Se suspende la sesión, abandonen por favor la sala y el micrófono, por favor, me lo apagan. Muchísimas
gracias. Permítame, no se acerque tanto al micrófono porque retumba.
Visto por sentencia.
Es que retumba un poco. Retumba.
Gracias, Manuel Marchena.
Muchas gracias.
Para ser el Consejo General del Poder.
No tiene la palabra.
Del poder. No, sí que la tengo, porque al menos aquí sé que de momento sí que la tengo. Sí. Bé, anem amb la proposta de l'aeroport del Prat. Des de que el president aragonès va convocar eleccions, tots són propostes amb cascada del govern aragonès. No crec que és casualitat que aquestes propostes en cascada tinguin res a veure amb la convocatòria d'eleccions.
No, és
propostes que es fan a pràcticament 15-20 dies de les eleccions. Suposo que és casualitat. Avui, després del referèndum, de la pregunta del referèndum, després de diferents propostes, avui toca la del Prat. Anem a resolucionar els problemes del país en 10 dies.
A veure, la proposta és per canviar el funcionament de les pistes actuals per millorar la capacitat a l'estiu. La idea implica, doncs, això, que durant juliol i agost i durant 4 hores les dues pistes que hi ha al Prat serveixin tant per fer enlairaments com aterratges, no com ara, que recordem que només cada una fa una de les dues funcions. El president de la Generalitat ho detallava aquest matí en un esmorzar del Barcelona Tribuna La Vanguardia.
La proposta es basa en un canvi de l'operativa de les pistes, passant a treballar en pistes independents en els mesos de l'any de màxima demanda de vols de llarg abast. En concret, unes franges horàries de juliol i agost. Permetria passar de les 78 operacions per hora actuals a 90, que és el màxim permès per la declaració d'impacte ambiental vigent.
Una proposta del govern que, per tant, no tocaria l'espai protegit de la Ricarda, com, recordem, es plantejava en la proposta d'Aena d'ampliar una de les pistes per poder acollir vols intercontinentals.
A veure, qui ha estat seguint aquesta proposta és la periodista Montse Martí, cap d'Economia de RAC1. Montse, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, què implicaria aquest canvi? Com s'implementaria?
Bàsicament és el que deia la Míriam, és un canvi d'usos de les pistes que té l'aeroport del Prat. Ara mateix en té una de curta, que és la que toca a mar, i una de llarga, que és la interior. Tots els vols que arriben a l'aeroport del Prat aterren per la pista llarga i tots els que s'enlairen, com sabeu, s'enlairen per la pista curta, de seguida fan un gir i entren cap a l'aigua, cap al mar, perquè d'aquesta manera, sobrevolant el mar, fan menys soroll, deixen menys soroll a la zona de cases on hi ha habitatges. Què passa? La proposta d'Aragonès el que diu és canviem els usos, fem que a la pista llarga també puguin enlairar-se i aterrar els avions i a la pista curta també. Les dues puguin servir pel mateix. Els avantatges d'això, doncs, que pots fer servir la pista llarga i curta en tot moment, perquè ara el que passava és que amb els grans vols intercontinentals, que són, és bàsicament on hi ha el problema, amb els vols intercontinentals, ara ho direm bé, que es fan servir avions grans i necessiten molt espai per enlairar-se. A més van carregats més de combustible perquè fan un viatge llarg i necessiten més espai per enlairar-se. Llavors, com se solucionava fins ara el problema? Doncs que a la pista llarga s'aturaven un moment els aterratges i s'enlairaven aquests vols intercontinentals. Amb això es perdien uns minuts i, per tant, doncs, no hi cabien tantes operacions en aquesta pista llarga. Ara el que es vol és que, sobretot en els mesos d'estiu i en aquestes franges horàries, s'estableixi la pista llarga com una pista on puguin enlairar-se i aterrar els avions grans. Amb això es guanyarien operacions, es guanyaria la possibilitat que aterressin més avions grans a l'aeroport del Prat i seria una solució fàcil o una solució amb poca inversió necessària per poder-la tirar endavant. Sí que caldrien molts avals, també que l'Agència de Seguretat Europea d'Aviació donés el seu vistiplau, però a nivell d'inversió no caldria construir una nova pista, com s'havia dit fins ara, sinó que canviar els usos de les dues pistes que hi ha actualment. Òbviament hi ha avantatges i hi ha inconvenients amb aquesta proposta d'Aragonès. El principal inconvenient és que tot plegat faria més soroll i molestaria molt més els veïns de la zona, els de Gavà, Castelldefels...
Ay, Miquel, lo que vive ahí, tendrá que poner doble ventana.
Ara escoltarem els veïns, però abans, aquesta proposta que s'ha fet aquest matí en aquesta trobada Tribuna La Vanguardia, sí. Clar, ja té la resposta d'aquesta proposta, la resposta del govern espanyol, que és qui té les competències de l'aeroport del Prat.
Sí, aquesta proposta, de fet, a aquesta hora no ha agradat a gairebé ningú. S'ha pronunciat des del govern espanyol al ministre Puente, que el ministre Puente, recordem, és un dels membres de la comissió tècnica que s'ha creat, que es va crear el mes de febrer, per decidir què passa, com ampliem l'aeroport del Prat. És una comissió que està a mitges entre l'Estat i la Generalitat, i el ministre Puente va venir aquí a Barcelona també fa poques setmanes per parlar-ne, i és la que aquesta proposta arribarà en aquesta comissió tècnica, però el ministre Puente ja ha dit que no li sembla gens bé i que li sembla, de fet, un pedaç. Ho ha dit a Catalunya Ràdio.
No supone una mejora de la operativa del aeropuerto en los términos en los que el aeropuerto del Prat necesita. Es una propuesta de muy corto alcance.
Sí, i no només s'ha pronunciat el ministre Puente, també s'ha pronunciat, de fet, ha dit que afecta aquesta proposta als veïns i això és la principal preocupació del govern espanyol amb aquesta proposta. Si et sembla, el tornem a sentir.
Lo primero que hace es vulnerar un acuerdo previo existente que precisamente lo que hacía era impedir que se tomara ese tipo de decisión, no por un capricho, sino por un diálogo además establecido previamente con los vecinos, ya que es una propuesta que pasa indefecta. Peorar la acústica de la operativa del aeropuerto y, por tanto, por perjudicar la salud de los vecinos, especialmente los del Castelldefels y los de Gavà.
Sí, i el ministre Areu, exalcalde de Barcelona, sí, també s'ha pronunciat...
Ministre d'Indústria?
Sí, ministre d'Indústria, i també ha dit que no ho veu bé, no és una proposta que la vegi massa clara.
Jo crec que és, podríem dir entre cometes, un apanyo. Fer veure que un està pel desenvolupament de l'aeroport, però un fa el que jo crec que és una de les crítiques d'aquest govern. És incapaç de prendre decisions estratègiques valentes pel futur de Catalunya.
Aquest és el ministre Areu. I ara anem amb un dels arguments del ministre Puente, que són els veïns, Montse.
Sí, és el que sentíem, que els veïns, sobretot, s'havia pres aquesta decisió des del 2006 de fer aquest canvi d'usos a les pistes i que només es pogués fer servir una pista per a l'aire i l'altra per aterrar, precisament per això, per reduir el soroll. I ara el que deia el govern espanyol és no podem fer tirar enrere i trencar aquell acord que vam aconseguir el 2006 amb els veïns de Gavà i Castelldefels. De fet, l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, sí que deia que aquest matí deia que estava sorpresa, que ningú els hi havia plantejat aquesta proposta fins ara i que els havia agafat totalment per sorpresa i que en absolut estaven d'acord.
Hem passat per moments on era impossible tenir una conversa. Hem passat per moments on era totalment impossible seguir unes notícies o una pel·lícula de televisió. Hem passat per moments on estàs a la platja amb certa tranquil·litat i et passa un avió d'aquests de dos passadissos per sobre de la sorra, per sobre de les cases, i és totalment inconcebible haver de tornar en l'any 2023-24 en aquest punt. És totalment inconcebible.
3 minuts passen de 4:45 de la tarda. Tenim al telèfon una de les veïnes de l'aeroport, a prop a l'aeroport del Prat, que vol mantenir l'anonimat. Està a la zona de Gamamar, que està, amoïnada per aquest plantejament del govern català. Ens ha demanat mantenir l'anonimat. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bueno,
bona tarda.
Bona tarda.
Sí, bona tarda, bona tarda.
Bé, m'escoltai o no m'escoltai?
Sí, l'estem escoltant amb tota la determinació. No, li anava a preguntar que aquest plantejament del govern català, concretament de Pere Aragonès, tampoc el satisfà, no?, pel que fa a l'operativitat de l'aeroport del Prat.
Hombre, pues me he venido yo aquí arriba a comprarme una casa, pues porque digo, allá abajo, donde soy yo de Murcia, aquí no hay quien viva con el calor, y a mí me habían dicho que sí, que había aeropuerto. Aro, había aeropuerto. Pero a mí, ¿quién me ha avisado de que había aviones? ¿Quién me ha avisado a mí de que había aviones? Nadie. No ha jodido. ¿Ahora qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Tú has visto aviones en el aeropuerto? Yo, casi ni uno, ¿eh? Cap ni un no he visto,
Sí, però aquest aeroport, perdoni, ja opera des de fa... Ja opera des de fa ja uns quants anys, i quan vostè va venir a viure aquí, a veure, avions... avions
ni
ja
n'hi
havien. Em sorprèn que vostè...
Normalment als aeroports hi ha avions. No, sé que algun estigui...
Tu has vist un avió en l'aeroport de Lleida? Tu l'has vist?
No, dic que n'hi ha que no, que clar.
En el sitio. En el de Castelló. ¿Lo has visto tú en el de Castelló?
Ya, però això és Barcelona.
No, sí. Tú puedes ser... ¿Has visto tú aviones en Albacete? Hay aeropuerto en Albacete, hay aviones en el aeropuerto
de Albacete. Però la densitat de població d'Albacete i de Barcelona és diferent.
Claro, ¿qué pijo va a haber aviones en el aeropuerto de Albacete? Claro.
Però senyora, perdoni un moment, o sigui, vostè va venir a veure aquí, va a residir a tocar de l'aeroport del Prat. Home, ja ho sap que hi ha un aeroport i que hi ha avions, que m'està posant exemples d'aeroports que no funcionen, vull dir, que no es va informar una miqueta de la d'avions que hi havia.
Sí, yo aquí me he informado, pero claro, yo he dicho, si pues, en estos sitios, pues si no hay aeropuerto, si no hay aviones en estos sitios, va a haber aquí, pues, además, pues pasará uno al día, uno de vez en cuando, cada dos, tres minutos, y venga para arriba, y venga a aterrizar, y venga a despegar. Chacho, eso está muy feo, ¿eh? Eso está feísimo. Voy a demandar a la inmobiliaria.
Bueno, aquí sí que és el que s'hauria de vostè de queixar, perquè, clar, a vostè li van vendre teòricament un pis al costat d'un aeroport que no hi havia avions, com pot ser aquests exemples que m'ha posat d'aeroports d'aquest fantasma, però, clar, el de l'aeroport del Prat sí que...
Fantasma que m'ha vendido a mi la casa.
Sí,
ese,
no, claro.
Ese, fantasma. A la inmobiliaria, a la Generalitat... A la Haya me voy. Si hace falta, me voy a la Haya.
Sí, però la Generalitat...
A la Generalitat también.
No, però és que la Generalitat no tiene nada que ver, la Generalitat.
Que no, al Pere Aragonés. Al Perico, como le digo yo, el pueblo, al Perico, el Aragón. No, pero, al Perico, sí. El Aragón.
Pero aquí no falta respeto, dirle al presidente de la Generalitat del Perico de Aragón.
Se me tiene que dar a mí explicaciones.
Pero ¿qué es eso de dirle Perico de Aragón al presidente aragonés?
Me lo llevo al Estrasburgo. Pero, señora, al Burgos y al Estrasburgo. Pero, señora, ahí que me voy, ¿eh?
¿Crees que se está fotiendo? Sí. Se está posando aquí.
Vagi.
Se está haciendo una mica una composición una mica complexa. Es que me está posiendo. Que es farà la queixa la Generalitat.
A la Haya.
Que se anirà a la Haya, ara al tribunal.
Però és molt feo, però no és feo lo que m'ha passat?
Bueno, però
vostè ja ho sabia, que hi havia avions.
Jo no sabia que havia aviones, jo passo un avión de vez en cuando para arriba, aquí hay muchísimos aviones.
Doncs, per això,
clar. Sí, per això, però potser s'hagués informat, doncs potser ja sabria que aquest aeroport no és com altres aeroports, o no hi ha avions.
Però té raó, la senyora.
Però té raó, no té...
Una voz elocuente acaba de...
Com? Una voz elocuente
acaba de salir aquí.
Vostè sempre es fa amb tota la gent estranya que truquem en aquest programa.
Es curioso.
Muy bien, señora, ¿cómo se llama, si es tan amable?
María Antonia.
Vale, ens ha dit que volia ser anònima, però veig...
Pero si es que yo soy...
María Antonia, ¿qué más?
García Sánchez.
Gràcies.
Però no dic, perdoni, però no dic que volia, no dic que volia fer el testimoni.
7-7-4-3.
No, hombre, no me diga el DNI.
¿Esto es teléfono o DNI?
DNI.
No, pero señora, vamos a ver, si usted m'acaba... Ens ha dit abans d'entrar al programa que volia mantenir l'anonimat. I m'està dient l'anonimat.
El teléfono.
Es que el anonimato que...
No, diga el teléfono,
647-89-59-89.
¿Pero por qué le llamarás al teléfono?
Ah, yo no lo sé, yo si todo lo que me pidas me lo da. No, pero... ¿Van a ver aviones o no van a ver aviones?
¿Qué programa vas a escuchar? ¿Qué programa de radio escucha usted?
¿Qué hago yo con la casa?
María Antonia, ¿qué programa de radio escucha usted?
Pues yo, ahora mismo, pues que voy a estar escuchando el versió RA 1.
Claro.
Pensaba que escucharía más a Justo Moliner.
No, porque se está escuchando ahora mismo.
Claro, también. Ahora mismo, a mí me han dicho...
¿Y la COPE? ¿La escucha la COPE? ¿Eh? La COPE, por la mañana.
¿La POPE? ¿La POPE? Eso no, eso es otra cosa, la POPE.
No sé.
La COPE.
La COPE.
Bueno, és igual. És usted ole.
Jo només estic pensant en qui tingui aquest número. Jo estic patint molt.
Que me llamen a mi. El perico...
No, que no la llamen, porque usted nos ha pedido el anonimato.
Sí, pero luego me habéis preguntado y yo lo he dicho. Y a ver qué hago.
Bueno, pues...
Pero entonces me vaya a pasar... ¿Me va a solucionar a mí la vida?
Sí, no se preocupe.
Me vaya a solucionar...
Seguro.
Ahora se lo permita...
Se van a desviar todos los aviones Girona, Reus.
Sabía yo que usted era un hombre poderoso, sí. Antonio el Clapa.
Es que aquí solucionamos las cosas.
Yo sabía que esto era un programa que me lo solucionaría, sí. Antonio el Clapa.
Si no, yo en Terrassa tengo una habitación libre.
Mara, no per.
Señora, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Tenemos una pausa y saludaremos a Josep Corbella.
Es guapa, ¿eh? Vi la foto de WhatsApp
favor,
y...
RAC 1.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
Un dia no tens parella i en un minut tot canvia. Coneixes algú? Canvies la teva foto de perfil, et mudes, adoptes un gos i tens un fill. O dos, o tres. Si en un minut et pot canviar la vida, imagina en 4 anys. La vida està plena de sorpreses. Gaudeix d'un Skoda Karoq en còmodes quotes, amb la tranquil·litat de decidir al cap de 4 anys si el canvies, el tornes o te'l quedes. Consulta condicions a Skoda.es.
Skoda. Mas Pregauto a Granollers i Manresa.
Amants del col·leccionisme, aquest 12 i 13 d'abril teniu una cita amb Barnafil a les Cotxeres de Sants.
Compra i venda de segells, monedes i articles de col·leccionisme.
I la presentació del nou segell commemoratiu dels 600 anys dels gegants a Barcelona.
L'entrada és gratuïta. I si vens i ens dius que ho has escoltat a RAC1, t'obsequiarem amb una entrada al Museu Nacional d'Art de Catalunya per visitar el Gabinet Numismàtic.
Barnafil, aquest divendres i dissabte a les Cotxeres de Sants.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a Seat Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el Seat que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a Seat Catalunya Motor.
Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles, tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina. Amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
I diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com. Cap a un futur millor.
Ara, a l'àulet del Corte Inglés del Centre Comercial de Meridiana, trobaràs ofertes increïbles.
Irresistibles. Tot el que vulguis amb un 20% de descompte addicional.
I a més, un 10% de regal per les teves pròximes compres a Can Dragó.
Gaudeix de l'àulet del Corte Inglés del Centre Comercial de Meridiana. T'hi esperem.
Consulta condicions de la promoció.
Omoda, nova marca. Omoda 5, nou model. Tot nou. Arriba Omoda 5, nou model. Nova marca. Omoda 5, infinitament nou. Vine a veure la EMA Tècnic, nou concessionari Omoda a Barcelona, Mataró i Girona. Omoda 5, des de 149 euros al mes, amb 7 anys de garantia. Consulta condicions a EMA Tècnic Omoda. Tot el futur, ara amb el que és nou. Omoda 5.
RAC 1, tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Dos minuts, arribarem a 3:45 de la tarda. Avui és el Dia Mundial del Parkinson. I avui hem de parlar, tot això són bones notícies, de noves teràpies que permeten millorar el control dels símptomes de, en aquest cas, dels símptomes motors d'aquesta malaltia. Això en parlarem amb Josep Corbell, a banda d'altres coses. Josep, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut al programa. I per entrar en matèria, començaríem parlant d'un d'aquests, d'aquestes dues teràpies, que una d'elles l'ha inconegut avui, que consisteix a administrar el medicament per via subcutània mitjançant una petita bomba que en controla les dosis. Fins ara els pacients se l'havien de prendre oralment o per inhalació i els efectes duraven menys. El neuròleg de la Vall d'Hebron, Jorge Hernández Vara, ha explicat a RAC1 per què el nou mètode és més eficient.
Les persones que pateixen el Parkinson
Parkinson depenen molt de la levodopa. Tenint en compte que dura tan poquet, pues sí que experimenten estones que estan bé de mobilitat amb estones que estan malament. La formulació subcutània permet l'administració més continuada.
La pregunta, Josep, és fins a quin punt és important aquest avanç pel que fa a la malaltia del Parkinson?
Mira, és un pas més. Per posar-ho en context, un context ampli et donaré. Mm-hmm. Quan el doctor Parkinson, James Parkinson, va descriure la malaltia, ja va dir que, cito textualment paraules sembla haver-hi prou raons per esperar que aviat es descobrirà algun remei que permeti aturar la progressió de la malaltia. Això ho va dir l'any 1817, fa més de 200 anys. I aquest aviat, més de 200 anys després, encara no s'ha complert, encara no hi ha cap tractament que aturi la progressió del Parkinson. El que sí que hi ha són tractaments, com deies tu, simptomàtics, que milloren el control dels símptomes i que milloren de qualitat molt significativa la qualitat de vida dels afectats. El més important d'aquests fàrmacs és la levodopa, que citava el doctor. La levodopa, mira, el Parkinson, el seu tret principal és que hi ha unes neurones del cervell que fabriquen dopamina moren. Llavors el cervell té un dèficit de dopamina, que és un neurotransmissor molt important, i d'aquí ve totes les múltiples conseqüències. La levodopa és un fàrmac que, si arriba al cervell, es transforma en dopamina. Per tant, supleix l'acció d'aquestes neurones. Aquest és el millor tractament. Aleshores, com explicava el doctor, el que passa és que si es pren per via oral, doncs hi ha unes fluctuacions en els nivells de dopamina. Si tens la bomba aquesta subcutània, que s'ha provat, el que et permet és un nivell constant i no tenir aquestes fluctuacions. Aquesta és la importància d'aquest progrés.
Avui també hem conegut un altre tractament amb ultrasons de l'Hospital Can Ruti de Badalona que redueix fins a un 90% el tremolor de Parkinson. És una tècnica que es va posar en marxa fa 2 anys i s'ha aplicat a més de 200 pacients. En què consisteix aquesta tècnica?
Mira, això és diferent. En els, entre els múltiples símptomes de Parkinson, el més notable, el més manifest, són la tremolor. Aquesta tremolor pot arribar a ser molt discapacitant, fins al punt que la gent no pot escriure, no pot... o sigui, tot allò que et requereix el control de la psicomotricitat fina queda afectat. Aleshores, per pacients que amb la levodopa no controlen bé aquest símptoma, es fan falta altres alternatives. Què és el que causa la tremolor? La tremolor la veus a les mans, però no la causen les mans. L'ordre de la tremolor ve del cervell, d'unes neurones que funcionen malament. Aquest tractament consisteix bàsicament en destruir aquest petit grup de neurones, molt petit, que són les que causen la tremolor perquè aquestes persones no tinguin aquesta discapacitat funcional amb les mans.
I són complementàries aquests dos tractaments dels que hem parlat? És a dir, es poden aplicar els dos o no? O és un o l'altre?
A veure, aquest segon,
sí, de destruir les neurones, sí,
és només per aquells casos que realment no hi ha un bon control dels símptomes de tremolor. El de la levodopa, en principi, és per tots. El que passa és que no tothom acaba responent a molt llarg termini amb la levodopa, sinó que amb el temps la resposta pot no ser tan bona. Però, en principi, sí que podrien ser complementaris.
Bé, girem full, perquè avui el Josep Corbell també ens volia parlar d'un tema que ens sentim segons. La intel·ligència artificial, se'n parla poc. Tot i que tothom apunta que això serà un abans i un després, que després de la revolució industrial i la revolució digital anem a la revolució de la intel·ligència artificial. Que, Josep, ha arribat als hospitals. La pregunta és a on, en què es fa servir la intel·ligència artificial als hospitals?
Mira, està començant a arribar. Aquest és un camp que hi ha una enorme expectativa. També hi ha molt desconcert. Mira, he tingut ocasió les últimes setmanes de moderar 2 taules rodones sobre intel·ligència artificial en hospitals i al sector sanitari. I el que veig és que hi ha un enorme interès per part dels professionals sanitaris que tenen la intenció, la impressió que els està arribant una revolució d'una cosa en la qual ells no estan formats, perquè no són enginyers informàtics. I llavors hi ha un gran afany per entendre-ho. Està arribant, s'està començant a aplicar i tindrà múltiples aplicacions i múltiples beneficis. Per exemple,
Diagnòstic.
de norma, com a norma general, allà on tens moltes dades, moltíssimes dades, que superen la capacitat del cervell humà de processar-les, interpretar-les i veure-hi patrons, allà és on la intel·ligència artificial pot extreure informació valuosa. Llavors, amb diagnòstic, per exemple, pensa en imatges de radiologia.
Sí.
Amb aquestes imatges de radiologia, quan n'has analitzat moltes, i pots veure uns patrons. En això es basa el diagnòstic. La intel·ligència artificial pot contribuir a fer... a ajudar a trobar el diagnòstic correcte a partir de les imatges. No vol dir substituir el metge, sinó ajudar-lo.
Ajudar al diagnòstic.
Amb dades genòmiques. Per exemple, imagina't amb anàlisi genòmica d'un càncer. Tens unes seqüències de milers de milions de dades genètiques. Trobar l'agulla valuosa en el paller de tota aquesta informació, això amb la intel·ligència artificial serà més fàcil. Si anem a tractaments, ja s'estan començant a dissenyar fàrmacs basats en intel·ligència artificial. Per exemple, se n'acaben de presentar fa poc antibiòtics, que és una àrea que la indústria farmacèutica no hi té gaire interès, doncs investigadors clínics han aplicat intel·ligència artificial per buscar antibiòtics per bacteris resistents.
Sí, antibiòtics i ja seran... nous.
Sí, sí, antibiòtics nous, que no s'està, en els quals no s'està invertint, la indústria no inverteix perquè és una àrea poc rentable. Doncs hi ha iniciatives d'investigadors clínics per trobar-ne, han trobat i s'estan començant a aplicar tractaments personalitzats, o sigui, cadascú...
Tot això amb la intel·ligència artificial.
Tot això amb la intel·ligència artificial et pot ajudar a treure sentit, a veure el sentit allà on hi ha molta quantitat d'informació que sembla caòtica o que és tan gran que nosaltres no la podem absorbir. I després hi ha una altra àrea que s'està aplicant també a Catalunya, per exemple, a la unitat d'ictus de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que és per millorar els fluxos, o sigui, els protocols dels hospitals. Hi ha tot un seguit de feines que veure quina és la millor manera d'actuar quan tens moltes els fluxos de pacients o les com, doncs amb això també s'està utilitzant. I un altre exemple, un últim. Us ha passat de vegades que aneu al metge i us pregunta i li contesteu i li parleu i no us està mirant, sinó que està mirant l'ordinador,
la pantalla,
està mirant la pantalla. Per què passa això?
Home, perquè ha d'introduir un munt de dades que li demanen.
Doncs, precisament intel·ligència artificial pots arribar a que la intel·ligència artificial capti, gravi...
La conversa.
La conversa i la tradueixi, després el metge simplement la validi, però el metge t'haurà estat mirant els ulls durant la...
Pues anirà molt bé a la intel·ligència artificial. Perquè...
Aquí.
També té un risc.
A tots vosaltres, perquè...
A nosaltres, perquè...
No, perquè diu, allà on la ment no arriba, tot plegat, és molt... Vosaltres,
però fixis...
Que no, a mi no,
però
no,
per coses
no
personal...
fa falta a mi, però vosaltres no, però... anirà superbé.
No he sentit el que ha dit el senyor Corbella, que per coses personals, cada persona és un món i cada malaltia... Clar, la això, persona
i també ens pot prendre feina, eh? Vull dir, això també ho teniu clar, no?
Ui, sí,
no, home, ui, sí, no, home, doncs sí que és un problema. Bueno, doncs jo sí que tremolo una mica, perquè, escolti, t'agafen la veu i fan el que volen. I això és una realitat.
Pots canviar la veu.
És mim.
Veus que ve?
Dedica't al mim.
Vinga, doncs, veu? I entre els tres ho en resolen un segon i
reinventa.
Vostès sí que són intel·ligència...
Fuma i que t'agafi la veu.
La pregunta és com executes el mim a la ràdio.
Bueno, però que has de dir una altra cosa.
Faci un moment de mim.
Faci mim aquí a la ràdio. A veure si... De què fa?
Què està fent?
Bueno, el moviment de l'aire... L'oient ha de sentir alguna cosa.
No, si fa, no, el mim si no fa soroll. No.
El mim sí que fa el moviment de
l'aire. Sí, perquè fas el moviment, clar, el moviment de l'aire.
Ja, ja. L'aire es mou i ha d'actuar alguna cosa.
Sí, sí.
És extraordinari. No havia vist mai una cosa semblant.
No, jo tampoc.
Mim radiofònic. Bé,
deixa'm afegir una última cosa, perquè hem parlat dels beneficis, però no dels riscos.
Ah, calla.
I n'hi ha un que pot afectar directament
la part negativa.
Als nostres oients, que és, es pot tenir la temptació d'anar a buscar informació als programes d'intel·ligència artificial com el GPT o similars. Per exemple, et donen una analítica de sang i pots introduir aquestes dades i demanar-li...
Com estàs?
Sí, exacte. No ho feu. No ho feu perquè... I a més, s'acaba de presentar un estudi del British Medical Journal que ho han intentat i dona uns resultats lamentables. No ho feu perquè el...
No és gaire intel·ligent, doncs.
d'entrada no saps què analitza i com ho analitza, no t'ho diu. Et dona només la seva recomanació basada en la informació que se li ha introduït. Per tant, llavors el que està passant amb ChatGPT, per exemple, és que amplifica informacions falses, i amplifica bulos. Ja hi ha la tendència a anar a buscar informació a Google, i a Google, com a mínim, el que se'n diu el doctor Google, tu pots saber on la vas a buscar la informació, però quan t'ho diu el ChatGPT no saps d'on l'ha treta i no saps si és fiable. Per tant, aquí hi ha un risc que, en lloc d'ajudar-te, et desorienti. En un futur, possiblement, això es podrà fer, però a hores d'ara és extremadament perillós demanar informació mèdica a nivell
individual. Bueno, la general també fa que mira Google la seva malaltia i tothom agafa un pànic, perquè sempre surt que
moriràs. Sí, però amb Google tu pots dir si vas a mirar la informació de l'Hospital Clínic, que té una web fantàstica i fiable, o de la Clínica Mayo, o de l'Organització Mundial de la Salut, de llocs que són fiables, o pots decidir anar-les a buscar llocs no fiables. I és, però tu saps on la vas a buscar. Però amb ChatGPT no saps d'on et ve la informació. I pot ser falsa. Pot ser
i a més dones dades, sí, sí. I li dones dades.
Tot i que quan vas al metge sempre et diu no busquis per internet, i el que diu el Josep Cori, si has de buscar, mira a webs oficials, aquí sí, pel que deies, però no busquis perquè sempre acabes tenint sempre un càncer i et queden dos dies.
Sí, tant,
sempre acaba buscant, dius et surt un gram, tens un gram magné,
sí.
I de cop i volta comences a buscar i això ja et queden dos dies, ja pots anar fent altres
també. Posi el cap a la guillotina.
Si ho busques a internet, estàs mort. Bé, per anar acabant, el Josep Corbí ens volia parlar d'una notícia que segur que interessa a moltes persones. El contacte físic com? Evidentment que hi ha d'haver-hi un, diguéssim, un enteniment entre els dos. Contacte físic com abraçades, massatges i carícies millora els símptomes de la depressió, l'ansietat i la salut en general.
No vull que em toqui.
I els nadons també els ajuda a guanyar pes i regular els nivells de cortisol. A veure, Josep, què té de diferent aquest estudi? Que no s'hagi presentat en altres estudis pel que fa al contacte físic entre les persones.
Efectivament, no és el primer estudi sobre el tema, se n'han fet molts, però són quasi sempre estudis petits, són en poblacions diferents, i el que fa aquest estudi és el que es diu un meta-anàlisi, que consisteix en agafar la informació d'estudis anteriors, sintetitzar-la de manera que tingui una coherència i donar una visió de conjunt panoràmica. Hi ha recollit dades de més de 13.000 persones, de més de 100 estudis, i bàsicament el que mostra és que efectivament el contacte tàctil millora la salut tant física com psíquica de les persones, i es veu sobretot molt clarament amb nens petits, amb nadons, l'efecte és claríssim, el contacte amb la pell dels seus pares, però això que ve de la infància es manté tota la vida, i amb d'adults i amb gent gran, les persones que tenen contacte tàctil amb els altres, en fi, té un efecte beneficiós.
Un cop de puny compta com a contacte?
No compta. Home, això és agressió.
Ha dit contacte a la pell.
No, compta, home.
Això ho diuen els investigadors, és contacte tàctil desitjat i volgut. No. Si no, no.
Jo soc molt de tocar. I vaig al senyor Marcelí per fer-li un petó i em fa fora. Hi ha persones que són pals.
Me molesta.
Però hi ha persones que són pals.
Que em toquin.
I n'hi ha que els hi faig especialment no abraçades perquè els hi molesti.
Hi va haver una persona a l'esquena, li hem de fer un massatge a l'esquena perquè... Pobre de tu que em toquis!
Un dels que sempre fa massatges i sempre està per tocar és el Roque Sentencia.
Claro.
Sempre està...
Estucón.
Te deja una espalda... Aquells braços que té, que escolta...
Fent massatges i tal. Per tant, mira, s'agafarà això, el contacte físic. A veure, que aquí és el que... Com has dit això, els científics diuen que ha de ser...
Volgut.
Home, clar, per dos costats.
L'Estadella i el Bala, entre ells...
Sí, es toquen molt, tots els que estan a veure. Aquí a RAC1 hi ha una tendència a molta abraçada i molta tonteria.
Sí,
me posa en un estat
de... Sobretot entre els joves, els més grans ja...
I això és
que... Ja tenim la pell resseca i aleshores se'ls hi clava, diguéssim,
les
escates, exacte.
Jo tinc la sort...
Però els joves tot el dia s'estan tocant...
Però les nenes...
No, de nenes no n'hi ha aquí, perquè no és una escola, això. No n'hi ha de nenes.
Les jovenetes...
Per cert...
Poden fer un carinyo i dius...
Tenim una última hora, i és que ha mort O.J. Simpson, el jugador de futbol americà, aquell jugador de tot aquell cas... Tot aquell cos, tot aquell cas de
la seva dona.
De la mort de la de la seva dona i sí, tot aquell cas que va ser seguit, estranya. Que el van absoldre.
Sí, al final, sí.
Doncs, bueno, aquesta és notícia ara mateix a diferents mitjans perquè ha mort a l'edat dels 76 anys. Josep Corbella, moltíssimes gràcies
a vosaltres
per acompanyar-nos. Bueno, un aplaudiment pel
Mister
Corbella. Bueno, ha fet una secció molt positiva.
Sí. Tot bones notícies. Diuen,
home, perdona.
Tot
bones notícies. Petons no, eh? Hem dit massatges,
abraçades.
No, no.
Petons no hem parlat
de... Una abraçada, para... senyor Marcelí.
Nena, ni se t'acudeixi acostar-te.
Abraci'l.
Me fa angúnia. Me fa angúnia. Que no! Que et dic que no!
Fastigosa!
Home, va, una
abraçadera. Tinya, tindré tinya. Tindré